Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 8. És dissabte 4 de novembre i passen 6 minuts de les 12 del migdia.
Benvinguts a l'Inquiets.
Un dissabte més amb tots vosaltres. Bon dia, Jordinà.
Bon dia, Armínia. Com sempre, a l'Inquiets comencem amb un agraïment, perquè ser agraïts ens fa sentir bé i valorem tot allò que fa la gent. Avui el nostre agraïment és per a Ubengen, ja que el passat dimarts van celebrar la castanyada al nostre poble. Aquest fet fa que els joves no haguem de marxar fora per passar-nos-ho bé. Així que llarga vida a Ubengen i llarga vida també a les tradicions del nostre país.
Doncs sí, llarga vida a Ubengen. Que bé començar amb aquest agraïment i que cada dissabte aquest programa comenci agraint alguna cosa a la gent que fa bones coses. La meva editorial d'avui comença quan m'he llevat i m'he llevat trista. Se m'ha fet difícil fins i tot concentrar-me per escriure una editorial, perquè tinc un garbuix mental considerable, que suposo que amb alguns comparteixo aquest garbuix al meu cervell. Avui les paraules no em surten de la raó, avui les paraules em surten del cor. I la primera frase que m'ha sortit aquest matí ha sigut: tan animals som que ens han hagut de posar a la presó? Podria parlar moltes hores perquè tinc moltes coses a dir, però no voldria dir res malsonant. No voldria ferir com ens han ferit. Així que després de veure la pel·lícula de Pau Casals, prefereixo acabar amb aquest silenci.
Repàs dels continguts.
I repassem els continguts del programa d'avui. Començarem parlant amb Òscar Palau, a l'espai Coses que passen a la ciutat, amb el periodista Òscar Palau.
I descobrirem l'estanc La Plaça de mans de Laura Poblet.
I també parlarem de tendències amb Helena Calvet, que és estilista. Aquesta és una nova secció que avui us presentarem.
I avui en parlarem. Però avui, com que és un dia així una mica atípic, obrirem i tancarem el programa amb música, amb bona música amb lletra, amb música amb intenció. I no podríem obrir el programa d'avui sense escoltar el Lluís Llach, País Petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera. Tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Malalt d'amor pel meu. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa i les massa. I és així, és així. I no en sabria dir res més. país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí, d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor secret. I és així, és així com m'agrada a mi, i no em sabria dir res més, res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu, és així. Sabria dir res més, res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor del meu
inquiets.
Un dissabte més, doncs, tenim amb nosaltres l'amic i periodista espluguí Òscar Palau, col·laborador també d'aquesta casa, de l'Espluga FM Ràdio, i per què no, corresponsal del programa Inquiets a Barcelona. Òscar, bon dia.
Bon dia, Armínia. M'ha agradat això de corresponsal, eh?
Què et sembla, corresponsal d'Inquiets, eh?
Sí, sí, és interessant.
És interessant. Molt bé, Òscar. Amb tu, doncs, volem saber coses que passen a la ciutat. Volem conèixer el pols de qui està al capdavant de la notícia, no? Com a periodista, aquestes setmanes estan sent molt intenses, però jo diria que s'emporta la palma aquesta última setmana, perquè els dies semblen mesos.
Jo ja no sé quina és la setmana més intensa, perquè com que això va increscendo, ja fa mesos i anys, te diria, que parlem de dies històrics, de setmanes intenses, de... Al final ja va tan increixent això que no ho saps on s'acabarà, diguéssim. Però sí, aquesta setmana ha estat dura, sí.
Perquè repassem una mica els fets, corregeix-me. Divendres 27 d'octubre proclamàvem la República. Dissabte i diumenge passejàvem pels carrers de Girona, de Barcelona, d'on fos. Dilluns estàvem a Brussel·les. Dimarts en requeria la justícia. Dijous compareixien els nostres consellers, i dijous mateix entraven a presó. I dic que estàvem perquè en el fons també hi som nosaltres, perquè és el govern legítim que va sortir d'unes eleccions legítimes, no, Òscar?
Sí, a veure, tu ho has dit tot. Això aquesta setmana doncs s'ha acabat d'enverinar, no ha acabat... Jo et diria que no pot sorprendre ningú que siguin a la presó aquestes 8 persones ara mateix, perquè doncs és evident que l'Estat feia temps que preparava aquesta querella, que s'invente situacions i que doncs es tiri al màxim la justícia, doncs perquè doncs la justícia és seva, la fan ells, és la seva llei, i en fan i en desfan el que volen, i llavors no era difícil de pronosticar doncs que aquestes persones anirien a presó i que sigui per delictes molt discutibles, perquè doncs, bueno, no us dic res de nou si us dic que la rebel·lió és un delicte que implica violència, i evidentment de violència només han existit en els caps d'aquestes persones que els han posat a la presó dins de la seva follia, doncs, en què semblen instal·lats, veus.
Òscar, què en penses del fet de que un grup del govern hagi anat cap a Brussel·les i els altres s'hagin quedat aquí per declarar? Quina creus que pot ser l'estratègia o per què?
Jo crec que els primers dies no es va acabar d'entendre, i jo crec que no es va gestionar gaire bé comunicativament, perquè doncs el fet que escasses hores després de fer la proclamació d'independència al Parlament el govern desaparegués, i doncs va causar bastanta doncs incertesa i va com una mica de confusió entre la gent, de dir, bueno, què ha passat aquí. De fet, la declaració d'independència no es va arribar a publicar el butlletí oficial, el DOC, mai es va arriar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat, vull dir que és una república doncs virtual el que es va declarar, perquè no va anar més enllà, no es va fer ni una sola acció, diguéssim, per que denotés que s'hagués declarat, i clar, això ho vam saber 3 o 4 dies després, quan va compareixer el president Puigdemont a Brussel·les i va explicar una mica quina era la tàctica que havien seguit.
Que era per evitar una mica la violència, és així?
Correcte, sí, jo crec que aquest és un punt que s'ha valorat poc,
sí.
Perquè doncs molta gent doncs els va acusar de covards, molta gent encara avui els acusa i no sense una mica de raó, que no ho tenien tot a punt, que van enganyar una mica doncs a la gent, doncs perquè van prometre que hi hauria un estat nou, doncs, i que ho tenien totes les estructures d'estat a punt. Esclar, és cert que n'hi havia una part que no estava a punt, i això doncs és evident, però n'hi ha una altra part que sí que estava a punt, i és evident que no tot podia estar a punt amb aquesta violència d'estat que ja exercia doncs l'estat, que perseguia tot des de fa temps, no? El que passa és que ells tot això que tenien a punt doncs simplement, i això és el que crec que no s'ha valorat prou, es van decidir, doncs podien haver decidit començar una mena de torcebràs d'un pols i intentar-ho tirar endavant doncs amb les eines que teníem, diguen-hi Mossos, diguen-hi doncs funcionaris favorables a la República, diguen-hi gent del carrer que és majoritàriament mobilitzada a favor de la República, però ells van creure doncs que això, doncs veient l'embat de l'Estat, que no, doncs, no parava i que anaven a totes, i que ja ho va demostrar l'1 d'octubre, doncs van creure que intentar tirar endavant aquest pols doncs hauria generat violència, perquè no veient a l'altra banda el que hi havia, doncs és evident que això hauria acabat malament, i llavors ells van decidir frenar.
És a dir, una mica per seguretat als seus ciutadans, és a dir, que en el fons ho van fer pensant en la ciutadania, que això...
És evidentíssim que és així, i això és el primer que va explicar el president Puigdemont a Brussel·les. Jo crec que això no se'ls ha valorat, no se'ls ha agraït prou. Perquè
això els honra molt, també.
Podien haver iniciat aquest torcebràs, que és el que ells doncs havien compromès a fer, tenien coses a punt, és cert que hi havia coses que no estaven a punt, però van decidir, doncs jo crec que en un acte de responsabilitat que s'ha de lloar, doncs de no tirar la gent contra els lleons amb un conflicte de final incert, i un conflicte que podia acabar malament amb violència, doncs, i obligant doncs a la gent, als funcionaris, a posar-los contra l'espasa i la paret, i doncs a posar les vides personals de la gent en perill, ja no sols des del punt de vista físic, que alguns potser també, però sobretot des del punt de vista doncs patrimonial, d'exposar-se a sancions, a multes, a inhabilitacions i coses així, que ells doncs no, sempre van dir que ells assumirien tot el risc, i doncs així ho han fet fins al final, i ara es veu que són a la presó uns quants.
I a mesura que passa el temps, també entenem millor el fet de que estigui a Brussel·les, perquè tal i com ha respost la justícia espanyola, és el millor que han pogut fer, no?
Ens queda la incògnita de saber com es van repartir els rols, diguéssim, qui va decidir i per què quedar-se a Brussel·les, i qui va decidir per què quedar-se aquí a Catalunya. vist, jo crec que encara tenim molt poca perspectiva, anava a dir vist en perspectiva, encara en tenim molt poca, però a mesura que passen les hores, doncs, sembla que la decisió és més encertada, no? Perquè, doncs, aquí s'ha vist que a la mínima els han cridat a declarar amb un procediment express, doncs, que és d'una rapidesa històrica en la justícia espanyola.
Mai vista, no? És
que... Mai vista. Vull
però dir fins que, i tot...
Això demostra el que van a fer mal, sense garanties, sense, doncs, complir els mínims requisits.
Els advocats es queixaven de que no han tingut temps per preparar les defenses.
No, perquè els van citar alguns en menys de 24 hores, que és el que marca la llei. Vull dir que la llei també, fins i tot, ells ja se la passen pel forro. Llavors, el fet d'anar a Bèlgica, doncs... crec que tàcticament és un... s'està veient aquests dies, doncs ha tingut una gran difusió internacional, no només a Bèlgica, on ahir, doncs, el president Puigdemont estava... era entrevistat en l'hora màxima, amb el prime time belga, a la televisió pública, dedicaven 3/4 d'hora a la qüestió de Catalunya. A totes les televisions del món, doncs, aquests dies Catalunya està, doncs, a les notícies més importants. I si ell volia això, donar-li caixa de ressonància, jo crec que ho està aconseguint des de Bèlgica, i això aconsegueix una altra, a part de la repercussió mediàtica, aconsegueix un altre objectiu, que és posar en evidència la justícia espanyola. Ahir a la nit la jutgessa Lamela, de l'Audiència Nacional, doncs, va dictar un ordre de cerca i captura, de detenció del president i dels consellers que queden amb ell a Brussel·les o a Bèlgica, no sabem exactament ara mateix on són, i evidentment, doncs, quan els detinguin, abans de portar-los directament a la justícia espanyola, hauran de passar pel filtre de la justícia belga, que és un filtre que evidentment no està contaminat i embrutit com està la justícia espanyola. I llavors és un filtre que pot ser que els acabin extraditant, però també pot ser que no. I llavors, bueno, és un risc que han jugat, però que jo crec que val la pena jugar-lo, perquè aquí ja hem vist com han acabat els consellers, tots a presó, i allà com a mínim tens la certesa que hi haurà un prejudici, per dir-ho així, molt més just.
I que potser els drets fonamentals en són més coneixedors, no sé.
I com que, doncs, Bèlgica això no té un procediment d'extradició automàtica, hauran de passar per aquests jutjats prèviament, i si realment aquest jutge d'allà dictamina que no hi ha lugar, no hi ha causa, o no veu que no el pot deixar anar, doncs, perquè Espanya tindrà un judici que no serà just, jo crec que això posarà, bueno, això, si això passés, posaria en evidència la justícia espanyola davant del món. Sense cap mena de dubte, seria una jugada important, diguéssim. No decisiva, perquè evidentment s'està veient que Espanya gairebé no li importa que la seva imatge quedi tacada fins ara. No sabem fins a quin punt, doncs, on és el límit de les seves actuacions, on pararà, o on la seva ceguesa, doncs, de ràbia, doncs, podrà frenar, però de moment sembla que això sigui una bona tàctica.
No sé. I ahir la nit també el ministre de Justícia belga va fer unes declaracions de que la justícia no és executiva, no?
No, és això que et deia, que... bueno, primer, allà a Bèlgica els delictes de sedició i rebel·lió no existeixen als seus codis, i per tant aquests no els pot prejutjar, i per tant no els pot al·legar la justícia espanyola per demanar l'extradició. Llavors, què ha fet la justícia espanyola? Inventar-se en uns altres malversacions, prevaricacions... bueno, falta veure fins a quin punt això, doncs, la justícia belga ho tindrà present, i doncs allà se suposa, i crec fermament, que la justícia és molt més independent del poder polític que aquí. De fet, no costa gens que ho sigui, i llavors com a mínim tindrà un prejudici molt més just, per dir-ho així.
I només, ja per afegir més llenya al foc, només faltava, per acabar de sentir-nos, si ens podem sentir més tristos encara, només ens faltava sentir les paraules que ahir mateix, en directe, el 324, l'advocat d'una part dels consellers explicava sobre el tracte rebut a l'ingressar a la presó, no?
Assemblea demencial, ja va passar, recordem, amb els que van detenir, amb els càrrecs que van detenir de la Generalitat el famós 20 de setembre, aquell en què, doncs, la gent es va manifestar davant de la seu del Departament d'Economia, que els van dur emmanillats del jutjat. Doncs sembla que ahir va passar el mateix, que fins i tot amb un parell els van fer despullar com si fossin delinqüents que no portessin armes amagades o així. Vull dir que és un tracte totalment denigrant, és evident que és una set de venjança. Això no és justícia, és venjança, és, bueno, és que no té nom això, i no sé com encara no hi pot haver gent a fora que no reaccioni davant tot el que està passant en un país de la Unió Europea, però bueno, esperem que aviat algú digui alguna cosa, perquè això, bueno, és un escàndol espectacular, diguéssim.
I el que hem d'evitar de totes és normalitzar aquestes situacions, perquè a vegades ens dona la sensació, o almenys a nivell personal, que ho estem vivint, que hi ha moments que ho vivim una mica normal, i dius, no podem normalitzar-ho, hem de fer alguna cosa, no? Que, bueno, s'està parlant d'una vaga general, però creus que les mobilitzacions ens portaran alguna mena de solució, o què és el que s'hauria de fer a partir d'ara?
A veure, és evident que la gent està... Per una banda, a veure, la gent ha d'intentar seguir vida normal, i tampoc no pots deixar que estiguis tot el dia, doncs, amb la indignació o la paranoia a sobre, doncs, del que estan fent el govern i tot això. Ara bé, també la gent aquesta indignació, doncs, necessita canalitzar d'alguna manera. I és evident, doncs, per exemple, hi va haver talls ahir a la tarda de carreteres, aquí mateix, doncs, amb un banc, no, es van tallar.
Sí.
N'hi haurà més, jo crec, que en els propers dies, i sobretot, doncs, si tenen el Puigdemont també, i els consellers que falten, caldrà veure com reacciona la gent. És evident que de mobilitzacions n'hi haurà més. I acabant, doncs, amb la de dissabte que ve, que serà, volen que sigui una altra gran diada al mig del novembre, doncs, per exigir la llibertat dels presos polítics.
I la vaga general convocada per dimecres?
I la vaga general del dimecres, sí. Jo no sé fins a quin punt això és útil o no. És evident, jo crec que és molt més útil la vaga general que la mobilització de dissabte, perquè mobilitzacions dels somriures ja n'hem viscut moltes durant 5 anys, i han vist quin cas n'ha fet l'Estat, zero.
Bueno, mentre en altres somreien, ells també, però d'una altra forma, no?
Sí, ells deien, com dir, ja vindreu, perquè, esclar, la llei és amb ells. Ells no han tingut cap necessitat de negociar res, perquè la llei és seva. La llei la fan i la defan ells. Està feta al seu gust, està feta, doncs, perquè aquí no es pugui dir ni piu, i com que ells són els guardians de la llei, doncs en fan el que volen, i no tenen cap mena d'incentiu per negociar cap mena de demanda que arribi des de Catalunya o des de cap altra, doncs, comunitat de l'Estat espanyol. Llavors, ells, doncs, aquests 5 anys s'ho deuen haver mirat, doncs, sí, somrient, dient, bueno, ja rebreu un punt que no passareu més perquè la llei és amb nosaltres, i doncs ja xocareu contra aquesta llei, és el que ja ha passat ara, però no, la llei, tard o d'hora, quan ho vol molta gent i doncs aquesta gent se sent vexada, doncs tard o d'hora la gent salta la llei, perquè doncs les lleis s'adapten a la voluntat popular i no al revés.
La crisi catalana, evidentment, no és l'única crisi que està en marxa a l'Estat espanyol, perquè crec que la crisi catalana només fa que tapar moltes altres crisis que d'una manera o altra... Creus que sorgiran?
Crisis com ara la... Quina?
Pues crisis com ara pues aquests casos de
corrupció.
Aquests casos de corrupció que sentim,
bueno,
o el que està passant a Múrcia, o aquestes amenaces cap a altres comunitats de que el 155, doncs, no? Es pot també aplicar.
Bueno, evidentment, és cert que ho tapen, però és evident... I els hi va molt bé, que ho tapin. El que passa és que ja el conflicte de Catalunya és tan potent per si mateix que és normal, això. No és que no crec que ells ho facin expressament ara mateix per tapar els altres conflictes, tot i que els hi va molt bé, i mentrestant, doncs, van morir gent del cas Gürtel, sense saber per què ni d'on, doncs, cada setmana en talen algun, i doncs van fent i desfent coses per darrere que evidentment la gent no els hi presta atenció perquè era tothom té l'ull ficat a Catalunya. Jo no, vull dir, és evident que el de Catalunya és prou fort per si mateix perquè que es mereix l'atenció que té, però que això ho aprofitem també doncs per amagar altres coses, doncs també és evident.
I tot això acabarà amb unes eleccions, bueno, acabarà o començarà, perquè ja no sabem on hi haurà el fi, amb unes eleccions el 21 de desembre. Com les veus?
Bueno, mira, ara mateix, ara a aquesta hora, s'està fent un Congrés Nacional Extraordinari d'Esquerra Republicana, que doncs decidirà com ells afronten aquestes eleccions. Et dic això perquè serà important la manera com els partits vagin a aquestes eleccions. Hi ha molts pocs dies per això poder-ho acabar de negociar, perquè el dia 7, que això és dimarts que ve, s'acaba el termini per poder presentar coalicions de partits, i si així, aquí s'hagués de presentar una coalició de partits en forma doncs, de Front per la República o de defensa doncs, de la República o el que sigui, s'ha d'haver negociat abans de dimarts que ve, i doncs, els terminis són molt justos. Per això aquest cap de setmana, i doncs, ahir el PDeCAT ja es va pronunciar, avui ho farà Esquerra, la CUP també es reuneix avui. Serà bastant decisiu, jo penso, la manera com afrontin això. Aquestes, evident, no són unes eleccions normals, són unes eleccions que s'han convocat il·legítimament per part d'un president il·legítim que s'ha apropiat a la brava d'aquesta autoritat de convocar eleccions, i llavors és evident, crec jo, que no es poden presentar com si res hagués passat en fórmules de partits com unes eleccions normals. Jo crec que hi ha d'haver un front com més unit millor i de com més ampli millor per defensar la República, i sobretot evitar que els qui ara se les prometen molt felices, que són l'altre front, el del 155, doncs pugui governar mai Catalunya, que això sí que ja, jo crec que sigui bastant fort.
El PDeCAT, dius que ahir es va pronunciar, el PDeCAT també té un dels consellers que ha estat, se n'ha parlat més, com és el Santi Vila, que vol representar.
També es vol presentar, però crec que és una possibilitat que està ja bastant, per no dir totalment descartada, per part del mateix partit del PDeCAT.
Ho han dit ja? Ho han anunciat?
No ho han anunciat, però... Bueno, és un secret a veus, diguem-ho així.
Val.
Que ahir, doncs, amb aquest consell que van fer, doncs, va quedar bastant clar que no té res a fer, perquè doncs, no va sentar gens bé que dos dies després de... Quan tenia companys doncs, exiliats a Bèlgica, ell va sortir doncs, dient... presumint a la ràdio que ell no havia donat ordres de no fer res per preparar cap estructura d'estat i que ell se proposava com a candidat del PDeCAT. Jo crec que això va sentar molt malament dintre del seu partit, i el seu partit és molt conscient que posar doncs, el Santi Vila al capdavant és anar a la fallida com a partit, diguem-ho així.
Òscar, no sé si vols afegir alguna cosa més?
No, que tornen a ser dies decisius. Vull dir, ara aquesta conversa pot ser que d'aquí una estona quedi desfasada, perquè doncs, els partits decideixin
anar separats
o fer alguna cosa que ara mateix no tenim al cap, però que són dies molt intensos i que tot passen tantes coses i tan ràpid que s'ha d'estar també pendent constantment de l'actualitat. I bueno, sobretot els que fem de periodistes amb tot això, doncs, ens expliquem d'estar tot el dia doncs, pendents del Twitter i pendents de les notícies i això per saber com evoluciona tot. Doncs, bueno, suposo que tothom estem una mica en aquesta situació. No?
I una mica per destrigar el gra de la palla, no? Perquè és veritat que hi ha moments que tens que com abandonar el telèfon, abandonar les notícies, per el que deies tu abans, continuar una mica la vida normal, perquè la veritat és que es fa una mica, pel que vas sentint, es fa una mica difícil, o és difícil concentrar-te diàriament?
Sí, sí, bueno, clar, la meva vida normal és cobrir això, però la vida normal de la gent ha de ser una altra, doncs sí, la idea és anar explicant a la gent i fer una tria del que va passant, perquè és la gent que no està al 100% pendent de l'actualitat, tot i que aquests dies tothom hi està molt dependent, doncs poder anar explicant-li el que passa, això és el que intentem, i però has d'estar pendent de tot i has de saber tot el que passa per poder destriar i saber què és més important i què menys.
I per saber tot el que passa, doncs, a Inquiets comptem amb la teva presència, Òscar. L'Òscar és periodista, pels que no ho sabeu, que segur que sí, del diari El Punt Avui. Òscar, gràcies per aproximar-nos, per fer-nos aquest resum, per donar-nos aquesta visió des de la capital... Barcelona.
De res, me'n vaig a veure què diuen Esquerra.
Molt bé.
Molt bé.
Una abraçada, Òscar. Que vagi bé. Adéu.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Passen 6 minuts de 1:45 del migdia i bé, ara és el moment de conèixer una botiga més, una botiga d'aquestes 59 botigues que formen la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga. I ho fem a mans de la Laura Poblet. Bon dia, Laura.
Molt bon dia, inquiets. Avui no ens hem mogut gaire. Aquesta setmana també som prop de la ràdio, estem a la plaça de l'Església. Però no som en un establiment de menjar, això sí. Avui anirem a l'estanc, on tots tenim molt clar que s'hi ven tabac, però és que hi ha moltes més coses, no només hi ha això. I avui estem amb la Maria Antònia i també hem trobat aquí a l'estanc el Ferran i ells ens ho podran explicar. Parlarem amb la Maria Antònia, que és a qui podeu trobar aquí cada dia a l'estanc de la plaça. Bon dia, Maria Antònia.
Bon dia.
No podem preguntar en aquest establiment pel nom, perquè és prou evident que es diu Estanc la plaça, perquè està situat a la plaça, en aquest cas a la plaça de l'Església d'aquí de l'Espluga. Maria Antònia, quan fa que regenteu aquest negoci?
Mira, el mes que ve farà 3 anys.
Déu-n'hi-do, 3 anys. I com és que vau decidir portar un estanc? Ja ho havíeu fet abans, potser?
No. Estava jo a casa així, una mica sense fer res, i va sortir l'oportunitat, ens va agradar i pot ser que allà per un futur que pugui servir pels que venen.
Molt bé, doncs la Maria Antònia va fer el pas de decidir agafar un negoci aquí al ben mig de l'Espluga i també al Ferran. I a veure, està clar que aquí a l'estanc el producte estrella podríem dir sens dubte que és el tabac. Però a part del tabac hi podem trobar moltes altres coses. Què hi podríem trobar més?
Doncs piles, algú de papereria, les revistes allò més top 10, el diari de la Conca cada setmana, loteria ja ho he dit, la grossa, fer enviaments per Western Union a l'estranger, i ara mateix no, bueno, algun xiclet.
Però... Ah, això, algun xiclet, algun caramel. Sí. Molt bé, déu-n'hi-do. Potser un altre producte que sí que comptem trobar en un estanc és la loteria, com deies. Enguany el context polític està doncs mogut i potser això afectarà també doncs amb quin tipus de loteria consumeix més o menys la gent. Però és que ens hem trobat la peculiaritat de que vosaltres teniu un número de la Loteria Nacional bastant especial. Quin és?
Pues un que acaba amb 155.
Em sembla que ells ja tenen el negoci fet, perquè aquests dies m'han explicat que ja n'han vengut uns quants, oi?
Sí, bastants.
També teniu Loteria de la Grossa. Ara ens comentava la Maria Antònia que el número 155 de la Loteria de la Grossa ja fa dies que està esgotat, però en aquest cas doncs el 74.155, que és el que teniu aquí de la Nacional, exacte, doncs podeu venir-lo a buscar. Tu creus que es notarà molt aquest canvi d'una loteria cap a l'altra?
De moment no, però bueno, la grossa és d'últim moment. Es decideixen tard la gent a comprar la grossa, però...
Ara fèiem la broma que quan ja no t'ha tocat la de Nadal, doncs potser vas a buscar l'altra.
Pot ser.
Bé, sigui com sigui, esperem que repartiu molta sort. I a part d'aquests dos sortejos, que potser serien els més importants, junt amb el de Reis, repartiu loteria, veneu loteria cada dia. Heu repartit algun premi, cada setmana, perdoneu, heu repartit algun premi important?
No, petits premis amb els rasques de la 11, 10, fins a 200 euros també els hem donat, però doncs un premi important no.
200 euros, però quan t'hi jugues?
Amb 2 euros si jugava aquell senyor.
No està malament, tampoc. Bé, tornem en el cas del tabac. Clar, vosaltres fa 3 anys que porteu aquest estanc, potser no heu enganxat ja la llei antitabac, però sí que heu notat alguns canvis o algunes tendències. Una podria ser la del cigarret electrònic, oi?
Molt fluixa. La gent no... Sí, diuen, potser que ho provem, però tampoc no cap. No, es va notar més boom amb el Dalià, que hi va haver un boom molt fort, però ha tornat, em sembla que ha tornat a cadascú a lo típico de sempre.
Molt bé, doncs dos elements que tenim presents siguin fumadors la gent o no, és el tabac de liar, que creiem o semblava que molta gent en començava a fumar, i després el cigarret electrònic.
Sí, és més econòmic, però clar, també has de comprar el tabac, has de comprar el paper, has de comprar les boquilles, és tabac i complements que si ho sumes tot i si t'ho fas al vespre per l'endemà, no hi notes res. Ara, si t'has d'anar liant cada un, llavors sí que potser fumes menys, però crec jo. Però si t'ho fas al vespre per l'endemà, si fumaves 20 cigarros, fumes 20 cigarros igualment, perquè...
Clar, depèn de la tècnica que utilitzis.
No, però si tu dius, mira, ara al vespre, mentre miro la tele o mentre és d'allò, doncs vaig... Clar, i t'omples el paquet i són 20 cigarros, és un paquet igual.
És el mateix, acaba sent el mateix. Perquè potser és un mite, però jo a vegades he sentit que aquest tipus de tabac de liar podria fins i tot ser més sa o menys... dolent que l'altre?
Em sembla que porta los aditivos conservantes i colorantes que l'altre.
Tot igual.
Jo em sembla que sí. També hi ha el baix, amb el que és més baix, jo diria que és igual. L'únic que era per això, perquè a l'haver-te el de liar, doncs, perds més temps.
Correcte. Quin tipus de tabac és el que més veneu? Quines marques o quin tipus de cigarret?
Cigarret ros, marques superconegudes per tothom. No.
Les típiques, Marlboro, Camel, algunes d'aquestes.
Camel i Negre Ducados. No.
Molt bé.
Això fa molts anys que és així.
Pot ser, doncs. També ens agradaria saber el fumador espluguí o el client que teniu a vosaltres aquí a l'estanc, ja sigui per comprar tabac o per comprar loteria o altres productes, quin perfil té? És un perfil variat o ens podries dir que hi ha més gent gran o més gent jove?
No. Gent variat. Hi ha de tot. Hi ha senyors, senyores, nois, noies... De tot.
Què és el que més t'agrada de la teva feina?
Estar en contacte amb la gent, que sóc molt sèria, però doncs estar en contacte amb la gent està bé, és distret. No és una rutina sempre allà fer un gesto. És, ara surts, ara ve aquest, ara ve l'altre, parles del temps, parles de coses que passen durant el dia.
Et distreus també en el dia a dia. Molt bé, doncs Maria Antònia, em sembla que hem fet un repàs de tot el que podem trobar aquí al vostre negoci, us hem conegut també a vosaltres, i res més, que passeu un bon final d'any, ja, que gairebé hi som.
Esperem que al final d'any sempre es nota una miqueta més.
A repartir sorts.
Sí, ojalà.
Gràcies.
Un premi gros i tindríem propaganda assegurada, ja.
Assegurada, i tant. Molt bé, sort, doncs, gràcies.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
A Inquiets sempre volem aprendre, sempre volem conèixer pues, bé, noves coses. En aquest cas, volem compartir amb vosaltres una que ens ha fet gràcia. Nosaltres, el grup d'Inquiets, doncs, tenim un WhatsApp i allí ens anem dient coses i anem organitzant doncs, el que serà el programa del dissabte. I avui, que la Laura Poblet ha visitat l'estanc, la plaça, doncs parlaven del tabac de liar, que així ho diem tots, no? Bueno, així sí, sí. És popularment conegut, tabac de liar. Doncs el nostre company i amic Gerard ens ha fet una puntualització que creiem que és bo que compartim amb tots els nostres oients, perquè si podem parlar un català correcte, doncs millor que millor. Mira, això va així, diu: vull compartir amb vosaltres una paraula que a mi em va sorprendre. Tabac de cargolar. Així és com en català ens hem de referir al tabac de liar. Tabac de cargolar.
Suposo que és pel gest que es fa, no?, que es caragoli.
I el Gerard acaba dient: sisplau, no fumeu, perquè és dolent per la salut, però si us heu de referir, feu usant la paraula catalana. I això ho acaba amb una rialla. Bé, doncs és curiós, és una curiositat que volíem compartir amb els nostres oients, això de tabac de cargolar. Està bé. Continuem i avui, Jordina, ens presentaràs una nova secció, perquè com ja diem aquí Inquiets, en sec parlem de rutes, en sec parlem d'alimentació saludable, Bé, anem fent...
Com, bueno, com diu el nom, no? El nostre programa pot abarcar moltes coses i aquí tot hi té cabuda, i per això avui comencem una nova secció, un nou espai, que és de tendències i una mica de moda amb l'Helena Calvet, que és estilista. Avui parlem de tendències de tardor, que és el que més es porta aquesta tardor. Són uns breus consells, uns breus tips, que diríem. I
després en parlem?
Després en parlem.
Escoltem-la i després en parlem tu i jo?
Perfecte.
Molt bé. Doncs escoltem a l'Helena, a l'estilista d'Inquiets.
Comencem una nova secció a l'Inquiets. Parlarem de moda i tendències amb l'Helena Calvet. Ella és estilista. Molt bon dia, Helena.
Bon dia.
Comencem parlant d'aquesta tardor. Quines són les tendències?
Les tendències, sobretot en moda de roba, serien sobretot els bordats. Tant s'estilen molt amb texans com amb jaquetes, inclús amb samarretes. I sobretot també els botins amb una miqueta de tacó també s'estan estilant molt aquesta temporada, amb un tacó quadràtic bastant còmode.
I quins són els colors i estampats que més es porten?
Un dels colors que més predomina aquesta temporada és el vermell, un vermell amb força, sobretot el veurem amb sabates, i encabat com cada tardor és bastant el verd militar i el granata, que fa un parell de temporades que també està sortint molt.
I els colors així grocs, ocres, que s'havien portat temporades anteriors?
Està començant a tirar, intenten que un groc bastant fort, que l'intenten introduir. A veure què tal la gent ho accepta, suposo que ho veurem més la temporada següent. Sí que s'està introduint a l'ocre i sobretot els grocs aquests xillons. A veure si la gent s'anima i posen color.
Per tant, de moment ens quedem amb el verd militar, el granate i el vermell.
I un vermell potent, sí.
I pel que fa a estampats, hem vist moltes flors?
Sí, aquesta temporada s'han animat bastant amb un estampat floral bastant otonyal, així de tardor, a diferència dels de primavera, els colors són més pastels i aquests són més amb aquests tonos que parlàvem, no? Verd, vermells, alguna mica d'ocres, però sí que s'està estilant molt. Flors més que, i una mica de quadro, no tant com altres anys, però els quadrats també entren bastant.
I quina seria la peça de roba imprescindible per aquesta tardor?
Jo crec que sobretot les texanes, que no acaba d'entrar el fred i és una prenda molt còmoda i que ara en tenim de tan diverses maneres, decorades de diferent manera, tant amb els bordats com amb perles, abalorios, pins, parxes. Jo crec que és una prenda molt versàtil que segons com la combines és molt portable.
El tema aquest que comentaves, no, de perles, de valoris, tot això, també ha tornat aquesta temporada.
Sí, torna bastant, brillos, i això ja fa, l'any passat començava i aquest any ho veiem amb molta força i molt més normalitzat al carrer, sobretot.
I ja per acabar, Helena, un complement, si n'haguessis de destacar un, què destacaries?
Doncs suposo que les motxilles és algo que als anys 90 o així s'havia portat i ara també s'està tornant a normalitzar i és algo com que es busquen les motxilles, més que els bolsos inclús, la gent pregunta més per les motxilles.
O sigui que la gent porta ara més motxilles que bolsos, estem evolucionant sí, cap a això.
Sí, sí, es veu bastant la tendència, més motxilla, almenys aquí, sobretot mamis i això, que els és molt còmode, i les nenes joves per comoditat també. O sigui que és una peça que no ens molestarà aquesta temporada.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Helena. No sé si ens vols donar algun consell o algun... així per finalitzar.
Bueno, que us animeu. La moda és algo divertit que ens permet expressar-nos què som, que tampoc no ens hem de limitar simplement pel fet de estem en un poble, que a tot arreu cadascú pot ser qui és i mostrar-ho amb el seu aspecte al final.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Helena.
A vosaltres.
Bé, Jordina, m'ha agradat molt aquest acabament, no? Que ella explica que la moda és una manera d'expressar-te...
De mostrar qui ets, no? I que ens anime, que no ens amaguem i que realment portem la roba que nosaltres volem portar, no? Que al final, vull dir, cadascú és lliure de poder-se vestir com vulgui, no?
És a dir, pots seguir la tendència o no la pots seguir, l'important és que tu expressis i siguis qui ets... i tant si vas a la moda com si no vas a la moda, no?
No, clar, sí, cadascú amb això és lliure. Ella ens ha donat alguns consells, alguns petits detalls, no?, de què és el que més es portarà aquesta temporada. Llavors, a partir d'aquí, clar, evidentment, si no t'agraden les perles, no et compraràs una texana amb perles, no?
Que és, però... és el meu cas, perquè jo ara que veig moltes lluentons i a més la paraula aquesta que hem sentit, avaloris,
és correcte. Són tots aquells detalls, no? Com perletes, pedretes petites, tot això que es pot posar com a complement, doncs, bueno, com ha dit ella, sobretot amb texans, però també es pot veure amb altres peces de roba.
I que si no t'agraden aquests avaloris, doncs...
evidentment no t'ho compraràs,
no,
però et pots posar una samarreta floral.
Clar.
I també aniràs amb les tendències d'aquesta tardor.
Perquè ella parlava de florals i quadrades, que les quadrades encara hi són, no?
Però que ara...
són més importants les flors.
Ara es porta més ja el tema de les flors.
I de colors, bueno, doncs bé, no? Granates, vermells, verds militars... I sobre els grocs, ha dit
que es comencen a introduir, però que de moment no han pujat amb prou de força.
A mi m'agrada molt el groc mostassa aquest, que aquest any... Bueno, és tendència, no? Aquest groc mostassa, ho dic bé?
Sí.
Doncs molt bé, Jordina, anirem...
Serà
una bona una opció, per exemple, per les festes de Nadal, no? Quina és la tendència?
Sí, de fet, hem estat parlant amb l'Helena ja, i de cara a Nadal ja tenim idees de parlar, doncs, de... Perquè a part de moda, també volem parlar una mica de pentinats, no? Tendències pels cabells, no? Doncs si, per exemple, vols fer el tint, doncs quins colors, més per tardor, més per hivern... I de cara a Nadal també, doncs, la intenció seria parlar una mica de, doncs, de vestits més de festa i tendències més de nit, no? Que és el que es porta més potser a les festes de Nadal.
Doncs incorporant aquesta nova secció de moda aquí a Inquiets, perquè estem oberts a totes les tendències, a totes, les que estiguin de moda i les que no, però si podem conèixer i saber quines estan de moda, doncs millor que millor, no?
Doncs sí. El que està clar és que el que mai passarà de moda, o que de moment no ha passat mai de moda, és el texà. Això ens ho ha dit ella, d'unes maneres o d'unes altres, no? Però els texans sempre s'han portat i de moment es segueixen portant.
Perfecte, aquí sí que no portaré brillantines, però portaré...
Però els texans sí.
Una parca d'aquestes texanes sí. Perfecte, Jordina, doncs moltes gràcies per aquesta nova secció i anirem escoltant els consells de l'estilista de l'Helena.
Doncs sí, moltes gràcies.
Nosaltres acabarem aquest Inquiets d'una forma, us deixarem d'una forma especial, amb dues cançons. Avui hem dit que començaríem i acabaríem el programa amb música, amb intenció. La que us hem preparat és una altra cançó de Lluís Llach que es diu Jo hi soc, si tu vols ser-hi. Així que l'Inquiets d'avui, 4 de novembre, ens acomiadem amb aquesta cançó de Lluís Llach. Que passeu un bonic dissabte. Jordina, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies des de la part tècnica al Jofre. Gràcies per donar-nos veu. I a la resta d'oients, doncs, que passeu el millor que pugueu. Jo hi soc, si tu vols ser-hi.
Inquiets, amb Hermínia Martí, Jordina Picanyol i Gerard Bosch.
Jo hi soc només si vols ser-hi, no tinc altra veritat. Ni enganyi ni cap gran misteri, si tu hi vas, també hi vaig. Que sense tu no tinc país, tampoc tinc demà. Així doncs per sempre mantinc el repte, només si vas, jo hi vaig. Jo hi soc si també vols ser-hi, tan sols per fer un camí junts. Pel goig de seguir petjades que ens han dut de molt lluny. Pel plat d'un demà que engresqui, perquè ens hi trobem a gust. Però fent l'art de viure, poder conviure el somni d'un món més just. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de res no valen banderes que no ens facin de brigall. Pel fred de la llarga espera del gran nom llibertat, que sense tu no ens serveix cap senyera ardent. Ni símbols ni gestes t'han de sometre, tu ets qui mou el vent. Jo hi soc. sóc perquè tu vols ser i res no serà senzill, però tot el camí que esperi tindrà un nom i un sentit. El got en l'era aquest somni on tots hi trobem un lloc, vestir una drecera que ja per sempre ens porti a un món millor. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum. Jo hi sóc perquè tu vols ser i si no res no em lliga aquí, que sense tu no sé entendre cap demà ni cap país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i demés, només quan a tu serveixen me'ls estimo i me'ls faig meus. Serem només si el coratge ens fa anar més lluny d'aquí. Serem només si ens exalta guanyar tant per compartir. Serem tots un país lliure si som lliures tu i jo. Serem només si volem i aquest repte ens fa més rics. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum.
T'he dut amb mi arreu on tu vas dir que jo havia de viure, i he après amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure. Per fugir d'aquest temps i vèncer somrient tot el que ara m'atura i no em deixa collir una rosa dels vents sota el raig de la lluna. I més o menys a tots els teus desigs i a les teves manies. Jo que t'he dat el meu darrer vestit, el darrer que tenia. Saps prou bé que he sofert per poder-te oferir el que més desitjava. He canviat de país, he perdut els amics perquè en tinguis confiança. La llibertat com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure amb soledat i a saber-me entendre. I has fet menys dolorós el final de l'amor de tantes aventures. Sempre m'has protegit, si res m'ha cohibit, m'has curat les ferides. No sé per què ni com et vaig deixar,